Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Com cada dia a les 10 és moment d'abordar el tema d'actualitat de la jornada. Per això tornem a Ràdio Sant Sadurní i saludem de nou l'Eli Jiménez. Eli, explica'ns.
Doncs avui dediquem l'actualitat a parlar del servei d'assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues. I per això la que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio és la Núria Puentes. Ella és psicòloga del servei. Núria, molt bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Núria, de fet, ens visitava ja aquí al Penedès en xarxa, en aquell cas a Vilafranca, fa unes setmanes per parlar del pla de drogues de Vilafranca i també del Safat. I si et sembla, per tornar al tema, per posar una miqueta en valor el servei i sobretot per si hi ha gent que no ens va sentir en l'altra ocasió, doncs perquè sàpiguen què és el Safat, comencem per aquí, si et sembla.
Vale,
digue'ns
perfecte.
Una miqueta.
Sí. Bueno, el Safat és un servei d'assessorament familiar d'alcohol i altres drogues que es va crear amb el primer pla de drogues que va haver-hi i que va ser aquí a Sant Sadurní, no? I que està dirigit una mica a tota aquella persona que està preocupada pel consum, ja sigui propi d'alguna persona propera, mares, pares, germans, familiars, parelles, no? I és un servei gratuït i confidencial que es fan a l'ambulatori, que és un espai anònim, no? I que és una miqueta, es va veure la necessitat amb el primer pla, de drogues, que ja anem aquest any cap al tercer, no? Em penso, ara dubto, però sí, crec que sí. Doncs una miqueta es va pensar que hi hauria potser gent, no?, que tenia aquests dubtes, que potser gent que no era susceptible de tractament però que començava a valorar que potser el consum era un problema, no? Doncs es va pensar en aquest espai especialment per les mares i pares, però atenem tot tipus de població de totes les edats. Sí que és cert que la major part de persones que venen són mares i pares d'adolescents i respecte a primers consums, no? I es demana, es fa anar a l'ambulatori cada 15 dies i s'ha de demanar cita prèvia, això sí, vale? En el telèfon de, si voleu us passo el telèfon o...
Sí, sí, comenta.
Sí? Ah, vale, és que no me'l sé, l'he de mirar. 91 30 29, que és el telèfon de l'Ajuntament de Vilafranca, no? Es demana allà directament visita pel Safat. I cada 15 dies estic aquí en l'ambulatori, la resta de dilluns i els dimarts estic a Vilafranca.
Mm-hmm. Explica'ns una miqueta, ara ho deies, no? Destinat sobretot a pares i mares, sobretot d'adolescents, perquè ens fem una idea, perquè de vegades... quan parlem d'alcohol i altres drogues, no, ens posem la mà al cap. Hi ha molta gent que segur que ens està sentint, els meus fills, mai, això mai. Quin tipus de perfil, quin tipus de gent us ve al Safat?
Bueno, ens ve gent de molts perfils, no? Però sí que és veritat que els pares i mares el que els hi preocupa és el consum de cànnabis, no? Quan estem parlant d'adolescents, i a mesura que la gent és més gran, o sigui, a partir d'una certa edat, el que preocupa és el consum d'alcohol de persones properes, ja siguin les mares, les parelles, o així. És com que hi ha com una proporció de més joves, la gent que té a prop preocupada sempre és pel consum de cànnabis, vale? I a mesura que és més gran, doncs el que preocupa són els consums problemàtics d'alcohol, no? Que no tots els consums ni de cànnabis ni d'alcohol són problemàtics, però sí que és cert que els pares i les mares el consum d'alcohol, bueno, no sé si per tradició cultural o què, no sembla preocupar-los tant. Hi ha algun cas també per consum de tabac o pel tema pantalles, que també és el tema ara, no?, i que també podem treballar, però bàsicament és això. Consum d'altres substàncies en aquestes edats és com molt minoritari, no?
Núria, abans, fora de micros, parlàvem, i ara just feies esment, no?, d'aquest consum d'alcohol al Penedès. A vegades és com un tabú o una cosa que tenim molt normalitzada, aquest consum, de vegades, en excés.
Bueno, després quan mirem les dades i mirem les enquestes i fem comparatives de consum d'aquí amb les de fora, veiem que potser encara que es visibilitzi i es normalitzi el consum, realment no hi ha ni una demanda de tractament més elevada ni res, eh? O sigui que sí que sorprèn si vens de fora, doncs la normalització és una comarca que es dedica i, bueno, i que ha fet un tret cultural, no?, el consum de vi, de cava o així, però després, a nivell de dades, no ens trobem que aquí hi hagi un consum més problemàtic que la resta de la comarca. Jo penso que és més visible i és més evident, això sí, vale? I està com molt més normalitzat, no? Però no per això té que ser un problema. També sempre m'agrada puntualitzar-ho, eh? Perquè després quan mires aquestes dades d'inicis de tractament i tal, no es diferencien els d'aquesta comarca amb el d'altres comarques. O sigui que no ens posem les mans al cap, tampoc.
Heu presentat durant les darreres setmanes la memòria del 2020, una memòria molt condicionada per la pandèmia.
Sí, doncs la veritat és que moltes de les activitats, ja sigui per les festes majors, que tenien projectes, no?, que hi ha educadors de carrer, que es fa una intervenció pels nanos, o molts dels tallers i moltes intervencions que es feien en el medi educatiu, doncs, evidentment, el confinament va fer que, bueno, s'han reprès a finals d'any, no?, així, però que hi ha coses que no s'han fet, simplement, no?, i ara estem tornant a reprendre moltes d'aquestes activitats, però sí, la veritat és que, bueno, a tothom, no?, ens ha condicionat i, bueno, clar, l'activitat, el SAFAT és un servei que necessita de presencialitat, tot i que s'ha anat fent seguiment, ja sigui telefònic dels usuaris o en algunes sessions online o així, és veritat que com tenir la persona, encara que sigui mascareta, cara a cara, no?, i veure, bueno, els ulls de la gent, doncs fa que la intervenció sigui diferent. Tot i així, jo m'he sorprès de lo bé que han anat algunes sessions i inicis d'assessorament online, no?, que sembla que al final, doncs, estar a casa et dona una posició més còmoda, no?, i jo era bastant reticent al fer la consulta online i ha anat prou bé també, eh? O sigui, però clar, a la que hem pogut tornar a fer-ho amb totes les mesures de seguretat, no?, perquè penseu que estem en un ambulatori i això es mira molt també, no?, a tot arreu, però allà especialment hem tornat a iniciar l'assessorament presencial, no?
Núria, una de les dades que s'extreu d'aquesta memòria és que continua baixant l'edat.
Sí, l'edat d'inici, sí, del consum. Sí, però això hem de contextualitzar-ho, també. O sigui, que hi hagi nanos que iniciïn el consum molt baix no vol dir que tots ho facin, vale? Que nosaltres tinguem alguns casos que siguin edats molt tempranes i segurament el problema no és el cànnabis, sinó que quan un nano fa un consum de cànnabis molt en unes edats molt baixes, segurament hi ha d'altres problemàtiques aquí. El consum és el més visible, però potser s'han de treballar altres coses que estan passant, vale? Llavors, jo tampoc em vull agafar de que baixa l'edat d'inici, baixa, no? Bueno, potser també ara som més capaços de detectar o de que arriba al servei altres problemàtiques on el consum està present, vale? Però potser és en aquestes altres problemàtiques on cal començar a treballar, no? I en aquest sentit sí que el servei permet, doncs, fer una detecció de dir, ostres, aquí estan passant moltes coses i, sobretot, jo penso que l'interessant del SAFAT és aquest treball en xarxa que es fa amb els diferents professionals, no?, de la xarxa sociosanitària, no?, que a mesura que van passant els anys, no?, doncs estem com molt més coordinats i tothom comparteix casos, hi ha una coordinació, es fa un treball conjunt amb la mateixa línia, no?, i això jo penso que és bastant interessant, no?
Quan parlem d'aquesta edat d'inici, majoritàriament o els casos que més ateneu, en quina edat ens movem?
Bueno, normalment els pares esperen bastant, també us ho dic, vale, en demanar ajuda. I això és un problema. Hem de pensar que la prevenció de drogues no hauríem de deixar passar el temps perquè quan arriben a vegades són unes problemàtiques com més cronificades. Que estem parlant d'adolescents i res és crònic, eh? I que per sort les coses canvien, els nanos creixen i tal, no? Però que clar, estem parlant de que sí, quan més abans comencen a consumir i aquell consum es fa un hàbit, més fàcil és que es deixin certes responsabilitats, no? Llavors a mi em preocupa especialment aquests nanos que encara estan en una etapa escolar obligatòria, vale? I que fan del consum la seva identitat, no? Llavors, després hi ha altres nanos que Sí, fan un consum, però el fan més recreatiu o més puntual o més de cap de setmana, vale? Per mi no és tan preocupant mentre el nano pues, vagi fent més o menys un itinerari formatiu o tingui diferents maneres de divertir-se. El problema també està en que sigui l'única font de diversió, en que sigui la seva identitat a partir del consum i tal, no? Llavors, quan són consums molt d'edats molt tempranes, moltes vegades el que passa és que allà estan passant, ja us dic, moltes altres coses i que potser és més amb la família que hem de treballar aquestes altres coses, no? I que, bueno, les famílies fan el que poden, evidentment, no? I Déu-n'hi-do, no? A vegades, no? Llavors, és més que res, pues, fer una mica d'acompanyament, de dir, bueno, com podríem fer les coses una mica diferents i treballar el fer-se gran, no només des d'un espai de llibertat i de decidir què és el que es vol fer, sinó també des d'un espai de responsabilitat, no? Que jo crec que aquesta és la combinació una mica.
De vegades parlem del cànnabis, parlem d'alcohol, inclús, òbviament, d'altres drogues i segurament en els darrers anys el consum de noves tecnologies, el consum d'aquestes pantalles ha crescut tan exponencialment que ja es posa una miqueta al nivell i ja el tracteu vosaltres també.
Bueno, de fet, el pla nou, que és, comencem aquest any, no? El següent pla, ja treballem drogues i altres comportaments en risc, no? També perquè tant el Plan Nacional com el Departament de Salut de la Generalitat ja l'està contemplant, no?, en les seves estratègies d'intervenció i de prevenció, no? Llavors, moltes vegades també això ens permet, no? És el que comentàvem abans, no? En una xerrada sobre usos responsables de pantalles, nosaltres els diem així, sempre hi ha molt interès per part de les mares i pares, no? I de fet el que es treballa, no? Que són com treballo els límits, la negociació, com treballo la responsabilitat, són coses que després ens serviran molt pel tema de consum de drogues, però en canvi les xerrades de drogues, de prevenció de drogues, doncs potser sempre hi ha aquesta esperança de que, bueno, el meu fill no fumarà o no tindrà un consum responsable, no? Llavors hem vist que ens és més útil treballar a partir de les pantalles perquè en el fons el que estàs parlant és de gestió parental i de com acompanyar un nano a fer-se, una noia, a fer-se gran des d'un altre lloc, no? Diguéssim. Llavors, bueno, pues, realment s'ha de treballar també perquè, evidentment, el confinament ha fet que tothom estigui molt més pendent de les pantalles, no? I tots, no només els joves, també els adults, no? I una miqueta de, bueno, com gestionem no només el tema de l'ús que en fem, sinó tot el tema de la identitat a nivell, clar, ara els nanos també són els seus perfils i com es relacionen a les xarxes. Abans es relacionaven potser als parcs, ara també ho segueixen fent, però la xarxa també és una font de relació molt important i jo crec que en aquest sentit, per això, potser molts joves no han patit tant els temes confinaments perquè ells ja estaven com molt més acostumats, no? Des de a lligar per les xarxes, entrant en pels instants, a relacionar-se entre els amics, a jugar en línia, a fer moltes coses que ja estaven dintre de les xarxes, ja ho feien abans, en això ens porten una mica d'avantatge, sincerament.
Es passen una mica la mà per la cara.
Sí, no? Llavors, moltes vegades les famílies es troben que tenen molt més coneixement els xavals que ells, no? I que és difícil també gestionar quan un mateix ja no és un natiu digital, no? Moltes vegades, no? Llavors, costa això, no? Una mica.
Ara comentaves també aquest nou pla de drogues que Sant Sadurní inclourà la part d'addicció a pantalles i també sé que treballeu de ben a prop, sobretot amb el Jacint Verdaguer, amb l'Institut Jacint Verdaguer.
Sí, l'any passat vam fer, de fet, moltes d'aquestes xerrades les vam fer online, ¿vale? A veure, hi ha una oferta dels instituts per part de l'Ajuntament a la que qualsevol escola, i de fet es treballa amb tots els centres educatius d'aquí de Sant Sadurní, no? Però l'any passat ens vam trobar que ja teníem programades unes xerrades sobre pantalles, no?, amb les famílies, i va arribar el confinament, no?, i ens vam trobar que també hi havia aquesta necessitat de, bueno, doncs vinga, anem a fer-les online i així, no? I llavors va ser un dels centres en què més coordinació va haver-hi. Això no vol dir que qualsevol altre centre del municipi, si vol accedir a aquesta oferta, de fet ja ho fan, o sigui, d'altres temàtiques potser, no? Però bueno, el Jacint va ser un centre que es va posar molt les piles en aquest sentit, no?, I amb el que vam treballar molt a nivell online també i així, vull dir, més que res per això, però i de fet ara tornarem, no? I bueno, pues perquè en aquell moment va coincidir en aquestes dues coses, no? Diguéssim, també vam fer una xerrada en l'intermunicipal abans del confinament, o sigui que no vol dir que només treballem amb el Jazzit, ni molt menys. A més, des del Pla Comarcal, no?, que és un altre dels plans que es gestionen des del Servei de Prevenció, ens trobem amb la realitat de que en l'intermunicipal també van nanos de la comarca, i llavors algunes coses es gestionen des del Pla Comarcal i altres coses des de l'Ajuntament de Sant Sadurní, no? I es fa un treball com molt conjunt en aquest sentit, no? Llavors els nanos de l'intermunicipal també estan rebent xerrades, no? I a les famílies també se'ls va fer una xerrada d'ús responsables de pantalles, diguéssim.
Mm-hmm. I com d'important és, perquè ens fem una idea, no?, el treball amb els joves a l'institut, amb les famílies, per tal de, no?, abans ho dèiem, no?, de la importància d'aquesta prevenció abans que vagi a més, o en una edat...
Jo penso que hem de pensar que no és només una intervenció amb els xavals, és molt important, vale? Però hem de mirar més en clau comunitària. No és només el que fem amb un xaval, que el nano anirà evolucionant, no?, i anirà trobant-se coses i anirà creixent i bueno, anirà canviant, sinó també hem de pensar una mica a nivell de, bueno, la intervenció educativa no és només una intervenció puntual que puguis fer d'un taller d'una hora, no soluciona res. Aquí a vegades tenim aquesta idea de fer tallers, no?, i en realitat seria important tant fer formació al professorat, com treballar amb les famílies, com presència a mitjans de comunicació, com estem fent aquí, no? O sigui que penso que la prevenció és un tema més de tota la societat, no? Des de la persona que li està venent alcohol a un menor d'edat i que està facilitant el consum a una persona que és de més risc, no? Des dels metges d'atenció primària que estan treballant amb els seus usuaris, no? amb les persones que van a la consulta i comencen a plantejar-los una problemàtica d'alcohol, o sigui, ens fixem amb els nanos perquè són els que tenim sentats en una classe i potser és més fàcil intervenir, però en realitat totes les persones d'una comunitat poden fer prevenció de drogues, no? I a mi m'agrada més parlar de prevenció comunitària en aquest sentit de, bueno, hi ha intervencions puntuals com poden ser aquestes en un institut, però després hi ha un professor que li dona continuïtat educativa en les tutories, que posa una pel·lícula, o que es forma, o que fem una xerrada, o fem un protocol. Moltes vegades també nosaltres donem molt la idea que s'ha de fer un protocol de detecció i derivació, que tot els professionals que treballen en un centre educatiu donguin la mateixa resposta davant dels casos i tot això estigui a la normativa del centre educatiu, no? I que les famílies sàpiguen què és el que es farà quan es detectin o que hi hagi sospita de consum i que hi hagi una resposta unitària i tothom estigui més o menys informat, no? Llavors, per mi el tema dels protocols de detecció i derivació és algo que anem picant pedra molts anys, no?, però que és també molt complicat d'aplicar, però després ens hem trobat amb altres centres, no?, d'aquí de Sant Sadurní, per exemple de Gelida o d'altres espais, no?, que quan s'aplica coherentment, es forma el professorat i es deriva, no?, es deriva bé, es sap detectar, derivar, els nanos tenen unes normes clares sobre què és el que es farà. I això també és una feina molt important a fer, no?, amb els mestres, que moltes vegades ja estan prou atrafegats de moltíssims temes, com perquè a sobre els hi vinguis tu, hola, la de les drogues, ei, heu de treballar aquest tema, no? Llavors, jo sempre convido, no?, a acompanyar aquest procés amb els professionals, que també una part important dels plans de drogues és aquesta formació a tots els professionals que treballen amb adolescents, no?, perquè en el fons són els que estaran més amb ells i un taller, doncs fas un taller i te'n vas, i ja està.
Núria, bon dia des de Ràdio Vilafranca.
Hombre, hola.
Què tal?
Molt bé.
No fa tant, oi, que ens vam veure cara a cara?
Sonava la teva veu, sí.
Escolta, abans parlaves de problemes cronificats, no sempre, però a vegades, no? Què creus que costa més, per la teva experiència, fer la primera passa per demanar ajuda o reconèixer que hi ha un problema?
Jo penso que de cara a la persona que té un problema, vale, el més difícil per mi és treballar amb familiars que estan patint un problema d'una persona propera, que se l'estimen, que veuen que s'està fent mal a ella mateixa, no? I no sapiguer com fer perquè aquella persona es doni compte, diguéssim. Perquè un cop la persona s'ha donat compte que la solució forma part d'ell, diguéssim, o sigui, que té un problema que ha de resoldre, que ha de demanar ajuda i tal, això ja és més un procés d'acompanyament més fàcil. Això és el difícil. El problema està en quan hi ha persones que pateixen com una persona s'està autodestruint, diguéssim, no? I no saben com fer, perquè a vegades es donen missatges com sense voler-ho, sense la intenció, no? De molts jutjadors, de s'està fent les coses malament, i costa molt aquesta comunicació de cara, o també costa molt a l'acceptar que si una persona és adulta i no reconeix que té un problema, el que no podem fer és mantenir-ho, diguéssim, no? I que a vegades l'ajuda també és posar ultimàtums, no? I això és molt dur per mi, penso, i per les persones que l'estan patint aquest problema.
En matèria de prevenció i assessorament, segurament queda molt camí per recórrer a tots els estaments de la societat. Abans incidies en l'escola, en l'àmbit educatiu. On creus que es podria fer més feina, incidir especialment?
Jo penso que potser, i estic així parlant, improvisant, és una mica tenir clar que el tema de la prevenció de drogues no és una cosa que afecti només a la gent jove, sinó que tots fem prevenció des dels espais que poden ser, no, els espais d'oci, el facilitar, doncs, això, no, que hi hagin alternatives d'oci o que hi hagin altres maneres de divertir-se que no passin pel consum, que hi hagi una oferta, el fet de que, bueno, de que tota la societat, no, pot fer prevenció a nivell d'això, no, de familiars, de persones properes. La prevenció és com un dret, també, de fet, no? O sigui, tothom tindria que tenir dret a rebre accions preventives. I ja us dic, ens centrem en l'àmbit educatiu perquè s'entén que quan més tard es comenci, més eines es tindrà davant d'un possible consum, no? Llavors, sempre està bé incidir en aquest àmbit, no? Però per mi també és molt important el treball en famílies, no? Moltes vegades les famílies es troben que no saben com fer i que estan com encallades, no? I els hi costa picar portes, no? I demanar ajuda, i per això arriben tard a vegades als serveis, no? Llavors és, bueno, que no es tingui por de parlar del tema, de normalitzar el fet de poder atendre, no? De demanar ajuda en aquest sentit, no? I pensar que també quan són primers consums són coses que a vegades són simplement ajustos, no? De dir, bueno, que se li expliqui o que es pugui entendre el xaval que una cosa és prendre drogues, o sigui, una cosa és fumar porros i una altra cosa és estar tot el dia fumat, perquè ens entenguem, no? O sigui, que una cosa és un consum experimental, però intentar que aquest consum experimental no formi part de la seva vida a nivell, pues, això, identitari i de modus operandi, no? Diguéssim. Llavors, encara existeixen moltes pors, no? Davant de, bueno, aquesta idea de l'escalada, que es comença amb una història i s'acaba amb altres, no? I ara els consums estan canviant i així, no?
Això. Núria Puente, psicòloga del Safat, sempre és un plaer conversar amb tu i parlar sense tabús d'alcohol i drogues. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més i fins aviat.
A vosaltres.
Amb aquest rehab d'Amy Winehouse arribarem a 11:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i seguim amb el Tom Vilarrubias parlant de plantes.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit les notícies del Penedès en xarxa. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès coordinarà un projecte per reactivar l'economia del sector alimentari i de les begudes a la comarca, subvencionat per la Diputació. El ple del Consell Comarcal ha aprovat un conveni amb el conjunt dels ens de l'Alt Penedès per desenvolupar un projecte de dinamització econòmica que preveu una inversió de 396.000 euros per part de la Diputació de Barcelona. En el conveni s'encarrega al Consell Comarcal la gestió per l'execució d'actuacions del projecte Talent en la cadena de valor alimentària a l'Alt Penedès. Els grups comarcals es van mostrar satisfets per tirar endavant aquest conveni que està pensat per ajudar a cobrir les necessitats derivades dels efectes de la pandèmia de la Covid-19. La Diputació proposa adequar el pont de l'Aguilera al Pla del Penedès al trànsit actual. La Diputació de Barcelona ha fet un estudi tècnic de l'estructura del pont de l'Aguilera al Pla del Penedès, una obra d'enginyeria destacable tant per les dimensions que assoleix com per la seva complexitat. L'estudi, que ha estat lliurat a l'Ajuntament, preveu la realització d'actuacions davant les necessitats d'adequar-lo al trànsit existent i als requeriments tècnics actuals. Així, per aquest treball s'ha analitzat tant la capacitat portant de l'estructura com també la seva funcionalitat, durabilitat i el funcionament hidràulic. D'acord amb aquests criteris, el treball realitzat proposa la instal·lació d'una barana per millorar la seguretat dels usuaris i la consolidació dels dos estreps destinats a suportar el pes de l'armadura amb micropilons, així com la construcció d'una llosa que millori tant el trànsit com el drenatge de les aigües. Esborren les pintades de l'ermita de Segur esperant que no hi hagi nous atacs. L'ermita de Sant Miquel de Segur de Calafell ha sofert diversos atacs vandàlics amb pintades a les seves parets. En tractar-se d'un element del patrimoni, l'Ajuntament ha hagut de contractar els serveis d'una empresa especialitzada. Les pintades ja s'han esborrat, però el temor és que tornin a produir-se. En aquest sentit, cal destacar que en la zona hi ha diverses càmeres de seguretat que haurien de permetre identificar els autors de les pintades. En l'últim atac, la policia local va assenyalar que s'estaven revisant els enregistraments, però no ha transcendit que es pogués identificar ningú. En aquest sentit, els veïns pregunten si les càmeres funcionen correctament. En tot cas, l'Ajuntament destaca que, a més d'una infracció administrativa, aquestes pintades en el patrimoni suposen un delicte greu. I acabem explicant-vos que s'obre convocatòria d'ajuts al transport de l'alumnat universitari de Castellet i la Gornal. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal ha convocat ajuts per al transport de l'alumnat universitari del municipi amb l'objecte de fomentar les activitats d'estudi i formació fora del terme municipal. La convocatòria ja ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona després que s'aprovés en el ple del passat 28 de gener. Des de la publicació de la convocatòria, els interessats disposen de 30 dies hàbils per la presentació de sol·licituds. Els ajuts al transport per a l'alumnat universitari s'aproven en compliment del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Fundació Abertis. En funció dels crèdits matriculats, la quantia de l'ajut pot ser com a màxim de 450 euros o de 275. Per ser beneficiaris dels ajuts, caldrà acreditar que es cursen estudis presencials de primer, segon o tercer cicle a les universitats públiques.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Parlem de plantes, de jardineria, d'horta, de cultivar, amb el jardiner Ton Vilarrubias, que ens acompanya un dilluns més. Bon dia, Ton.
Bon dia.
Avui ens proposes parlar d'un concepte que a molta gent li sonarà una miqueta estrany, la hidroponia.
Sí, senyora.
Fes-me 5 cèntims i després entrem en matèria. A mi també m'has pillat, eh?
Vale, bé. A veure, la hidroponia. La hidroponia és una manera de cultivar, val? Ve del grec, diríem, hidro, que vol dir aigua, i ponos, que vol dir treball.
Jo m'he quedat amb hidro, amb aigua. Ponos sí. És treball.
Exacte. Llavors, diríem, treball de l'aigua, no? Però, a veure, el nom aquest tampoc acaba de definir ben bé on va això. El misteri de la hidroponia.
Seguim inalvis fins ara.
La hidroponia és cultivar sense fer servir terra.
Només aigua.
Només aigua, val? Sense terra agrícola, ni terra a les torretes, ni res. Un clar exemple de la hidroponia seria abans quan agafaves l'hispano-igualadina que et deixava el Corte Inglés de Barcelona Diagonal.
Sí.
Mirant a la Diagonal a mà dreta hi havia un edifici famós, no sé per què, però era de la Banca Catalana.
De Banca Catalana, sí.
Amb tot de plantes que penjaven.
Sí, sí, era xulíssim.
Val, doncs allà, amb aquell edifici, no hi havia ni una gota de terra.
Zero terra.
Zero terra.
Vivien només de l'aigua.
Sí, senyora. Aleshores.
Doncs era impressionant, eren plantes i plantes de pis amb verd.
Sí, a més penjaven cap al pis de sota, després cap al pis de sota, cap al pis de sota, fins que la Banca Catalana no sabem què va passar.
Se'n van anar a fer punyetes.
Això és. Però les plantes van quedar, vol dir que són resistents. Aleshores, això comença, diguéssim, el pioner, el superpioner, va ser l'any 1699, vull dir que això no és una cosa d'ara, val? Aleshores, hi havia un científic que es deia John Bodwork, val? I ja utilitzava aquest sistema. L'utilitzava cultivant la menta, val? Aleshores, cap a l'any 1860, ja diríem doncs uns 190 anys després, més o menys, es comença a perfeccionar el que són les solucions minerals que s'utilitzen per això. Val? I ja fins al dia d'avui, amb què ja es, el dia d'avui ja això és un estàndard, no? Una de les grans pioneres aquí a Catalunya, una de les grans empreses que hi havia aquí a Catalunya de, diguéssim, de hidroponia, era una empresa que era, es deia Hidroplan.
No van rumiar molt, a l'hora de triar un nom?
No. Ah, que no endivines qui era la gerent d'aquesta empresa?
Ni idea.
Parlàvem de Banca Catalana, oi?
Sí.
Vale. La Marta Ferrusola.
Ostres, és veritat que havia tingut un negoci relacionat amb la jardineria durant molts anys.
Ah, exacte. És quan, mira, jo vaig fer una hidroponia, vull dir, uns cursos, no vaig fer un estudi, vaig anar amb uns cursos, que es tractava d'un sistema hidropònic per la gespa dels camps de futbol. I aleshores vam estar fent el que era la gespa del camp del Barça, que va ser l'època aquella que corrien els jugadors i la gespa anava saltant. Clar, si no té on agafar-se, si no hi ha terra...
Hi havia clapes i clapes, oi? I havien d'anar reposant.
No, havien d'anar posant perquè s'arrencava tot, perquè el sistema radicular no acabava de funcionar. Val? Aleshores, dit això, no vol dir que amb torretes o que hi hagi sistemes que sí funcionin. Lo de el camp de futbol del Barça va ser un invent d'aquells que no va sortir massa bé. Val? Aleshores, amb què es basa això? Es basa en que les plantes per viure només necessiten una solució mineral, val? I algú que les aguanti.
Que no cal que sigui terra.
Que no cal que sigui terra, que podria ser arlita.
Què és arlita?
L'arlita són unes boles d'argila expandida, són unes boles que s'utilitzaven bastant per fer aïllaments a les cases. O perlita, que la perlita són unes... No sé si ho has comprat mai una planta que la terra porta barrejada com uns piquets de color blanc. Allò és perlita. O simplement arena de rentada o grava. Simplement perquè aguanti.
Per subjectar.
Simplement perquè aguanti. Val? Aleshores, la planta va posada en aquell lloc que l'aguanta i amb un sistema de rellotge o de lo que sigui, o un temporitzador, va deixant anar aigua que passa per allà i en aquell moment la planta l'agafa.
Però d'aigua sola no viurà aquesta planta?
No. Aleshores, clar, les solucions són a base d'aigua barrejada amb tots els components necessaris perquè la planta pugui sobreviure. Val? És a dir, el sistema radicular o el sistema que té una planta per agafar els adobs o els aliments o els minerals, val, és mitjançant els ions, les cargues elèctriques. Val? Ho hem explicat diverses vegades, algunes vegades aquí, que tot funciona per electricitat, és a dir, a dintre de l'arrel hi ha unes cargues elèctriques, per exemple, positives, i llavors el nitrogen, que és, té una carga elèctrica negativa, li fa com si fos un imant, l'atrau, l'intercanvi catiònic, que l'està atraient, i llavors aquell ió de nitrogen va a través de l'aigua, entra dintre l'arrel i la planta l'agafa i vinga, i cap amunt. Val? Aleshores, tots aquests minerals es dissolen en aigua i llavors es van tirant a la terra. No?
I aquest sistema serveix tant per plantes petites com de mida considerable? Perquè, clar, com més grans són, més aliment necessiten i més subjecció, no?
Evidentment, però aleshores ja hi ha invents per això, eh? Hi havia unes jardineres, unes hidrojardineres que es deien, que podies tenir plantes grans. Evidentment, clar, si nosaltres plantem amb boletes de polispan, bueno, de perlita, que es diu, que és com un porexpan, escolta'm, tibes, allà s'arranca tot, no? Aleshores, clar, vull dir, això no és per fer un jardí, val? Això són com... Per exemple, jo tinc un veí que vivia sota casa meva, es va arruïnar, va vendre la casa i se'n va anar al Brasil a muntar un hivernacle d'enciams. I llavors aquest senyor fa 10.000 enciams cada dia.
Amb hidroponia?
Amb hidroponia.
Ah, sí?
Sí, al cap del carrer és una cinta on tu vas plantant i allò va corrent fins que surt per l'altra punta de l'hivernacle. Va corrent i són com unes safates on tu fiques la planteta allà i aleshores allò va passant, va sucant de l'aigua que hi ha...
I va creixent.
I va creixent. I al final arriba. I, encara que sembli estrany, les solucions aquestes n'hi ha que són ecològiques. No és que diguis, és que és química pura. Sí, és química pura, però no és, són productes, diguéssim, dolents.
No són tòxics.
En aquest cas. És més, la majoria de l'agricultura que s'està fent ara mateix al Marí, a Almeria, val? Són uns sacs, moltes vegades són uns sacs on hi ha una matèria completament inerte, on tu fiques i llavors un tubet que va tirant l'aigua allà tot el dia. I això és ecològic i ho porten cap a Europa. Que si no fos ecològic, els europeus ho ficarien en una maleta i ens ho tornarien a 15:15.
Vols dir l'Europa del Nord, no? Quan sí. Dius que ho porten cap a Europa.
Ah, però que hi ha Europa del Sud?
Nosaltres som Europa del Sud, no?
Que, a veure, nosaltres vam firmar, però europeus, em sembla que ens queda una bona estona, eh? Però, bueno, dit això, no entrem en això.
Parlaves de suecs, danesos, alemanys, no?
Ah, exacte, d'Europa. Aleshores, per exemple, per explicar-ho millor, els que cultiven plantes d'aquestes que fan de la rissa, saps? Les marihuanes.
Sí.
Els que fan interiors, quasi tots aquests cultius ja són hidropònics. Tots aquests cultius, i a més, diguem-ne que van ser els pioners amb els productes ecològics per poder cultivar amb hidroponia. Aleshores, són unes torretes amb una base completament inerte, esterilitzada completament, que fa el sostén, i aleshores uns motors que van tirant l'aigua i van alimentant les plantes aquestes. I van creixent. Quin avantatge tenim? Tenim l'avantatge de que està tot completament controlat.
I automatitzat, no? Segurament.
I automatitzat, evidentment. Un cop van trobar unes granges aquí baix a Banyeres, d'una plantació de marihuanes, gegant, hidropònica, que anava tot pel mòbil. I a més eren uns avis. Vull dir, no era gent jove, no, eren uns senyors. Van dir, mira tu, bum, I tinc la granja aquesta, i tret els pollastres, anem a fer això.
I que tot, dona més, segurament.
Sí, i tot funcionava. Tot això ja està més que...
Sí, sí, i ara estic pensant que no fa massa, fa un parell de mesos, potser també van desmantellar una casa al barri del Molí d'en Rovira, Vilafranca, que era una plantació, tota la casa, i segurament també era aquest sistema, perquè a cada habitació hi havia plantes de Maria.
És clar. Mira, jo tinc un aparatet que tu el punxes a la terra i jo vaig a un lloc on hi ha una planta que té un problema, punxo l'aparatet allà a la planta, agafo el telèfon i llavors li fico ficus. I a l'aparatet li envia un missatge al telèfon de com està el terra i a l'aparatet aquest em dirà si aquella terra i si la dop i la humitat és l'adequada pel ficus aquell. És clar, si tot això ja ho passes directament via wifi, missatge al telèfon, tu pots estar tranquil·lament menjant-te uns croissants a la Seu d'Urgell i amb el telèfon sapiguer què està passant i engegar el que necessiti engegar. Amb el tema de jardins verticals, que els jardins verticals aquests que ara estan tan de moda, la hidroponia és un dels de les maneres de funcionar. Tot això ja està més que al dia.
M'estàs dient que no calen jardiners? Només algú que comprovi l'aplicació i el mòbil i s'encarregui d'aquestes plantes hidropòniques?
Mira, avui l'explicàvem un xicot, vale? És a dir, qualsevol sistema vegetal, de grup de vegetal que volem fer funcionar, sigui un jardí, sigui un bosc, sigui una vinya, sigui unes finques on hi ha diverses coses, és un engranatge. És un engranatge. Llavors, els engranatges, val, donen voltes. Aquest engranatge dona voltes. I la volta dura 365 dies. Imaginem-ho així. Val? Cada dent, diríem que és un factor. Cada dent és un arbre, un altre dent és el sol, un altre dent és l'aigua, val? Quants més factors i quantes més dents tingui, més fàcil i menys soroll fa aquell engranatge, val?
Millor rutlla.
Exacte. El client forma part d'una dent de l'engranatge, també. Forma part d'allò. Qui és el jardiner? El jardiner és el tornillo que aguanta a l'engranatge. És el cargol que fa que allò funcioni.
Vital, doncs.
Exacte. Vull dir, no és poca feina pels jardiners, val? Simplement és posar-los fàcil als jardiners. Lo maco de tot no és tenir molta feina. Lo maco de tot és fer la feina que realment s'ha de fer, la que és adequada i que no sigui gratuït. Perquè aleshores, si parlem d'ecologia, tot això és energia malgastada. Val? Els jardins verticals, el clar exemple del jardí vertical és el gos aquell del Guggenheim.
Ah, sí?
Val? Clar, tu t'imagines aquell gos que fos terra? Què pesaria aquell gos?
No duraria ni dos dies.
M'entens? És una estructura on hi ha un rellotget que cada tanta estona deixa anar la quantitat exacta d'aigua en el lloc exacte. I estic segur que aquell gos deu tenir estes zones diferents perquè tu puguis plantar coses diferents, val? El que t'ajuda és a poder fer coses més guapes.
Mira, aquest estiu he estat veient aquest gos del Guggenheim i fent-li fotos i tenia fins i tot nius d'ocells i vivien ocells en el gos.
Home, és que lo cortés no quita lo valiente. Val?
Sí, sí.
Estem parlant dels sistemes radiculars. Si realment aquests productes fossin dolents o no funcionessin, aquest gos no estaria allà. Quina solució em dona la hidroponia? Em dona la solució de poder plantar allà on jo vulgui. Què passa? Aquí ens hi trobem, el Pla del Diable, no? Que hi ha molts xalets, fan molts xalets, però són parcel·les on sí que queda un tros de jardí una miqueta gros, una miqueta, no molt, vull dir 40 metres quadrats, i tot el que més són passadissos impracticables, que no serveixen per res. Val? Aquests passadissos, el que podem fer és un jardí vertical. Què és un jardí vertical? És una estructura que posem a la paret, vale, per no menjar espai al passadís, i allà a la paret aquella hi podem plantar, si està a prop de la cuina, doncs mira, hi podem plantar totes les plantes culinàries, els orengues, els romanís, les farigoles, el cilantre, el julivert, tot això que podem fer servir per menjar. I aleshores, amb un motoret, amb una aixeta, on te va, i allò va sol. I l'únic que hem de fer és anar i collir. M'entens? La feina del jardiner és muntar això. La gent s'ha de cuidar el jardí.
Dissenyar, no?
Sí, donar solucions. Exacte, donar solucions. Si no hi ha un problema, no cal buscar solucions. No, perquè a vegades vas i et diuen, escolta, m'hauries de tallar això. Això per què hauria de tallar? Quin problema et dona? Ah, no, no me'n dona cap. Doncs llavors no cal tallar. És gratis.
Val? Quines altres aplicacions té la hidroponia?
Home!
Així, en casos pràctics, com el gos del Guggenheim o aquesta casa del Pla del Diable.
Home, Déu-n'hi-do, no? Les que hem dit ja són... Ja hi ha
Déu-n'hi-do. Sí? Que doncs...
No, el que buscaria jo és els inconvenients.
Ah, n'hi ha d'inconvenients. No és sobre tot el que reluce, Ton, aviam.
Exacte, val? Té alguns inconvenients, però clar, evidentment no hi ha res que no tingui solució, això està clar. Però la pitjor, el pitjor inconvenient, el que passa que tot això es va arreglant, és que clar, imagina't que hem de cultivar 10 geranis, tenim 10 jardineres d'hidroponia amb 10 geranis, vale? Una, els plàstics que hem d'utilitzar pels dipòsits de l'aigua, els motors, les aigües residuals, les estructures, val? Clar, les estructures ara s'estan fent molt amb galvanitzat i aleshores amb unes mantes que són geotèxtils, que ja no és allò unes... Clar, són com butxaques de pantalons, saps? Allò, després de portar-hi una llauna, que queda així la butxaca oberta, són com butxaques d'aquestes.
Sí.
Aleshores, clar, això abans era de plàstic. Ara això s'està fent de materials més reciclables, tots els tubos de rec, tot això. Val? Però clar, això és...
Mica a mica s'innova i es millora.
Sí, sí. Després també hem de fer la balança, no? De realment... El cap del carrer és l'energia que et fa gastar, també, és a dir, no gastes tanta energia, ni teva, ni de diguem-ne... com t'ho explicaria? Que és, vull dir, quan diem energia no és que gasti elèctrica, sí, que en gasta, eh?
També
es gasta la petjada de carboni perquè hem de fer els trucalats i hem de fer tot això, val? Sinó l'energia humana. Cadascú, a vegades també es diu, escolta'm, sí que té aquests inconvenients, però té les avantatges de que jo me'n despreocupo, perquè de l'altra manera, com que se'm moria tot, cada any havia d'agafar, plantar-ho de nou, tornar a fer servir torretes, tenir que anar a regar. Clar, el rec aquest és eficient 100%, perquè tu tens el dipòsit i tira l'aigua que ha de tirar. No en tira més.
Hi ha un dipòsit en alguna banda, has de planificar aquest dipòsit.
Sí, clar, el dipòsit, o un dipòsit, o una maquineta que el que fa és un dipòsit amb l'adob, que el que fa és injectar l'adob a dintre el tubo. Val?
Que sofisticat.
Sembla sofisticat, però no ho és tant. No ho és tant, perquè això des de fa 20 anys o 30 anys que els que cultiven marihuanes ja ho estan fent. I això no s'ha aplicat a la jardineria, però això és fantàstic. Que jo pugui estar aquí i quan surti ara aquí fora agafa el mòbil i m'arribi el missatge de que el rec de Castelldefels s'ha engegat i m'està tirant tantes unitats de nitrogen per metro quadrat perquè ha detectat que allò...
Calia.
Calia. Menys estrès per les plantes, menys estrès pel jardiner, menys estrès pels de la casa que veuen que allò no està tirant, val? És la tecnologia, és anar adaptant-se, no? Jo ja fa un temps, no, l'any passat o fa 2 anys, aquí parlant-ho, no? Que parlàvem de l'hort. Doncs de que l'hort, anaves tenies el sistema automàtic i em sembla que jo us parlava de que jo havia recuperat el poder anar a l'hort i regar a mà.
Que sí,
també és un moment
recordo.
Que tires aigua, que... Val?
El teu moment.
Exacte.
Bé, doncs, no només regues, sinó també et condeix a tu personalment.
Clar, vull dir, tot això has de saber on ho apliques i com ho apliques. Vull dir, si tu et relaxes regar els geranis del teu balcó, no et fiquis un sistema d'hidroponia, perquè no et relaxaràs, només els podràs mirar. Però, en canvi, si tens un jardí on te tens uns metres quadrats d'unes... i carregar és... És a dir, cada eina té el seu...
La seva utilitat,
i és aquí on hem d'anar tots a buscar. Clar, jo ara m'imaginava, coi, una terreta amb un dipòsit a sota d'aigua, amb una pila, que li fiques una pila, una bateria, ara es diu bateria, abans en deien piles. Doncs fiques les piles i llavors tu l'engegues i, escolta'm, allò te'n vas de vacances i va regant i va abonant, escolta'm, és fantàstic. Però per què? Perquè me'n vaig de vacances. Si no, igual, a tu t'agrada regar-ho, val? És a dir, cada cosa té la seva solució, la seva mida i el seu moment i el teu estat de la vida, saps?
I el que està bé és que la tecnologia hagi arribat al camp de la jardineria i hagi eines d'aquest estil a l'abast.
Exacte, exacte.
Doncs moltes gràcies, Tom Vilarrúbies, per parlar-nos avui de la hidroponia, cultivar sense terra. Ha estat un plaer, ens veiem en 15 dies.
Vinga, adéu.
En qüestió de mig minut llarg, ens plantem a les 11, notícies, butlletí de les 11 del matí, i després d'una breu pausa seguirem tot presentant les 29es jornades d'estudis penedesencs que ja té molt avançades l'IEP. En parlem amb la seva presidenta, la Dolors García, d'aquí uns minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.